El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Un dels reptes pendents de Sabadell és millorar les seves comunicacions amb l'entorn i damunt la taula i ara per ara el debat sobre la necessitat de construir una nova connexió de la carretera de Castellà amb Sabadell i amb l'autopista C58. El ple municipal debatia dimarts la proposta de la Ronda Vallès, que compta amb el vistiplau dels alcaldes de Castellà, Sabadell i Terrassa, i que ha generat discrepàncies en el si del govern català. De fet, avui mateix la qüestió es debatrà de nou, però ara serà el Parlament de Catalunya a proposta del grup parlamentari del PSC. Avui al Cafè de la Ràdio volem posar una mica de visió general aquesta situació, i per això ens acompanya l'arquitecte, urbanista i membre de Fem Vallès, el Manel Larrosa. Manel, molt bon dia, gràcies per ser avui aquí.
Molt bon dia.
Crec que és important avui posar una mica les bases als conceptes. Primer de tot, què entenem exactament per Ronda Nord? És a dir, quan parlem de la Ronda Nord, de què hauríem d'estar parlant o de què estem parlant?
El nom de Ronda explicaria una ronda urbana, és a dir, una via que donaria la volta a Sabadell o que completaria la xarxa per fora. Tenim la Ronda Oest, que va des de l'autopista fins a la carretera de Matadepera, que té un gruix enorme, però que desvia alguns trànsits, és a dir, la gent de Matadepera no travessa Sabadell, sinó que se'n va directament a l'autopista, o la gent de Can Oriac, venint de Barcelona, doncs agafa la Ronda Nord i arriba més fàcilment. Quan dia Ronda Oest, agafa la Ronda Oest, aquesta Ronda Oest continuaria per una banda nord i connectaria millor, en principi, amb la carretera de Castellà. Quan diem Ronda Nord, bàsicament estem dient això, a no ser que, a més, diguem que ha de fer altres funcions.
I el concepte Ronda Vallès versus Quart Cinturó B40... Quines diferències hi ha?
Ara parlàvem de Ronda Nord i parlàvem de Sabadell i Prou. Quan parlem de Ronda Vallès ja parlem de tot el Vallès. Ronda Vallès i Quart Cinturó eren dos noms que parlaven del mateix tema, que era unir Terrassa pel nord de Granollers fins a l'autopista. Quan es deia Quart Cinturó, es deia amb una voluntat d'una autovia impressionant feta pel Ministeri. Quan es deia Ronda Vallès, era una manera d'edulcorar aquest producte, dient no patiu, no serà una via de llarg recorregut tan potent, la secció seria la mateixa, però li farem més nusos a cada cantonada, de cada carretera que ens trobem, i per tant serà més repartidora. Però s'estava parlant bàsicament del mateix, d'una autovia que anava de Terrassa a Granollers, i els dos noms definien la mateixa cosa, però te la venien diferent. Segons com, era més perillós la Ronda Vallès, perquè tenia moltes connexions i podia fer que cada poble tingués el seu nou polígon industrial, és a dir, que fes un desenvolupament a la part alta del Vallès, que s'ha preservat molt diferent dels marges de l'AP7, de l'autopista, i en canvi, de vegades, el concepte de Quart Cinturó, que feia més por, doncs el millor era una via que passava de llarg i que, a part de l'impacte del lloc que trepitjava, no generava creixement. Però bé, això són petites diferències, és a dir, en el fons, Ronda Vallès i Quart Cinturó són la mateixa cosa, bàsicament, amb uns efectes una miqueta diferents uns dels altres, i que aniria de Terrassa fins més enllà de Granollers, passant per les millors zones ambientals del Vallès.
Anem a la proposta actual. Aquesta proposta que es presentava fa unes setmanes al Consell Comarcal, l'alcalde de Castellà, alcalde de Terrassa, alcaldessa de Sabadell, a presència de la ministra també. Aquesta proposta que s'està fent, com la veu la plataforma Fem Vallès? N'heu parlat?
N'hem parlat i fem diplomàcia entre les parts. Ara, no hi ha proposta. El que hi ha, si no hi ha proposta física, no hi ha projecte, no hi ha esquema. El que hi ha és una situació en què el Ministeri diu jo renuncio a fer aquesta feina, traspassaré diners a la Generalitat i que la Generalitat la faci. El que passa és que el Ministeri, la seva feina era fer el Quart Cinturó, era fer tota la via. I durant més de dues vegades havia tramitat estudis de tota aquesta magnitud de via que havien acabat molt malament per incompetència del Ministeri i per l'oposició de la campanya i per la sensibilitat de la gent, i per tant havia fracassat el Ministeri. Ara, necessitava estudiar tot això perquè és la seva competència de punta a punta, encara que digués, no, després només executaré el tros de Terrassa fins a Castellà. Però com que el concepte de Quart Cinturó és tot, el Ministeri no podia dir estudio aquest trosset, però no havia d'estudiar-ho perquè legalment és gens tot, encara que després fes jurídicament, un cop diguem-ne estudiat i aprovat el conjunt, digués ara executo un trosset. Amb això el Ministeri ha fracassat. Com que ha fracassat i hi ha canvis, per exemple, el nou secretari d'Estat d'Infraestructures procedeix de la Generalitat, la ministra procedeix de l'alcaldia de Gavà. Per tant, hi ha hagut un canvi de context que afavoreix que el Ministeri digui jo traspassaré els diners i us espavileu vosaltres. Fins ara el que passava era al revés, que trobaves l'Ajuntament de Sabadell, o el de Terrassa i altres, o de Castellà, que deien que el Ministeri faci tot perquè així serà la manera que ens faci això. Però clar, el Ministeri dibuixava, l'última vegada que havia dibuixat això, i una via que tenia 8 carrils per sota Can Deu, entre el Can Deu i la Planada, i que en els accessos en tenia 12. És a dir, que era una barbaritat. Ara, evidentment, aquesta barbaritat posava els pèls de punta a tothom amb mínima sensibilitat, però aquests ajuntaments jugaven això, i han estat anys anant a Madrid demanant aquest tema. Tot això ha canviat, perquè ara diuen no, ara el que farem serà una altra cosa. Ho farà la Generalitat i serà una altra cosa. Per tant, hi ha un canvi de posició molt important.
I, per tant, aquesta proposta que es presentava, és cert que, ara deies, no hi ha proposta, no hi ha esquema, no se'ns ha presentat unes línies mestres, però tot i això hi ha hagut una polseguera política
enorme
i molt important, no? Aquí amb diferents visions, especialment també dins del govern de la Generalitat, a l'entorn d'aquesta qüestió. La idea, el concepte de que fa falta aquesta via, amb això la plataforma ja està d'acord?
Evidentment, és a dir, la plataforma reuneix entitats de molt diferent caràcter, és a dir, des dels empresaris que tradicionalment doncs, eren molt favorables a un quart cinturó fins a entitats com Via Vallès, que amb això eren molt més absolutament prudents i propers a les posicions ambientals. No? Però el que fem és una feina de diplomàcia i intentar trobar una solució correcta, tota vegada que el mateix PSC, l'altre dia en el ple de Sabadell, deia el quart cinturó ha mort. És a dir, per això en boca del PSC és una novetat, no? La temença, per diguem-ne l'oposició política, en aquest cas el PSC, que seria Esquerra, diu no, és que ara voleu fer el mateix producte encara que el fem des de Catalunya, no? Per tant, hi ha un desgavell de posicions enorme. Jo crec que el punt clau està dins del govern de la Generalitat. És a dir, les diferències entre Junts i Esquerra són les que s'haurien de, si fossin socis de govern com Déu mana, doncs les hi posarien acord i el tema resoldria. Poden fer xivarri els ajuntaments de Sabadell, de Castellà, de Terrassa, i tenen tot el dret a fer-ho, perquè són els municipis afectats, però la seva posició ja s'ha vist que ha evolucionat, però qui té les regnes d'aquest tema és la Generalitat. Llavors, abans de tenir un sol treball i un sol esquema, ja hi ha hagut la gran esbatussada. I aquí sembla que de vegades ens hem de posar d'acord políticament i després les coses tècnicament ja es fan. No. I tècnicament s'ha d'estudiar. És a dir, la Generalitat haurà de fer un estudi de totes aquestes opcions, i no d'una, sinó de diverses, i demostrar quina és autènticament la millor en termes ambientals, de trànsit, etc. Llavors, en funció d'això, l'acord pot prosperar. Però en aquest moment el debat va de pors. És a dir, uns que diuen això serà un quart cinturó encobert, i els altres que diuen no, perquè el quart cinturó ha mort. Home, doncs fem el favor de tenir un debat polític més endreçat. Però el centre de la polèmica essencial està en el govern de la Generalitat.
Clar, i en aquest sentit, hi ha un acord, no? Ahir mateix en el debat de política postple que teníem aquí a Ràdio Sabadell, no? Es veia que hi havia un punt d'acord en la necessitat de construir alguna mena de via entre Castellà i l'accés a l'autopista per treure tots els vehicles que passen per dins de Sabadell. Sembla que la part més polèmica o més complexa és aquesta connexió de Sabadell amb Terrassa,
exactament,
que també s'ha afegit, no?
Sí, la part de Ronda Oest fins a la cadena de Castellà, això té molt acord. En tot cas, la discussió serà si es fa amb una via que té un carril per banda o que en té dos, un 1+1 o un 2+2, és a dir, si té una secció una miqueta més ampla. Aquesta és una de les discussions de fons. I també es podia dir, mira, comencem per 1+1 i li demà farem un 2+2, si calgués, es va fer en l'eix transversal. Però hi ha un acord bastant essencial amb aquest tram. Aquest tram té un punt de polèmica, és com travessem el Ripoll. Perquè de vegades diu, Colobrers, tindrà problemes, no sé què. Aviam, travessarem a molta alçada. Per tant, travessarem, diguem-ne, l'alçada del barri de Can Deu, una mica per sota, perquè allà serà soterrat. I per tant, anirem de pla a pla. Per tant, ni Colobrers ni Ripoll tenen cap perill. L'alcaldessa l'altre dia, Can Uriac, presentava un esquema que el que feia era arribar fins a la pròpia carretera de Castellà, a l'àmbit de Sabadell, i connectant el propi pont que hi ha actual, amb una solució d'enginyeria molt complicada. Simplement per la por de dir, jo no he sigut la que he proposat que es travessi el riu. Bueno, el riu s'haurà de travessar, i el lògic és travessar-ho en condicions. Aquest primer tram té acord. El desacord ve sobretot de la connexió de la Ronda Oest, direcció Terrassa. I aquí hi ha moltes posicions. Això és el que genera, bàsicament, l'oposició que diu ens esteu disfressant un quart cinturó, no? Perquè si el quart cinturó ha arribat a Terrassa, al nord de Terrassa, i té una certa continuïtat, i aquesta continuïtat és un 2+2, uns ferrils de barra banda, ràpidament se'n sent la por de que això seria un trosset més de quart cinturó encara que el fes una altra administració, no? Bueno, això s'ha de discutir, perquè de solucions per unir Terrassa amb Sabadell n'hi ha diverses, i també n'hi ha una que és no unir les dues ciutats, no? Ara jo crec que s'han d'unir. És a dir, Sabadell i Terrassa tenen la relació a través de la Nacional 150 i de l'autopista per baix, són dues ciutats de 200.000 habitants, per més amunt tenim el ferrocarril, l'R4, i també de vegades amb la carretera de Matadepera i la carretera de Castellà també arribes a Terrassa, doncs molt al nord. Per tant, dues ciutats de 200.000 habitants que s'haurien d'estimar més i tenir més relació, haurien de tenir una altra comunicació viària de ciutat a diu ciutat ben posada. I per això hi ha diverses alternatives. Tu podries dir, agafo la carretera de Matadepera actual i l'amplio i la connecto millor quan arribo a Terrassa, o podries dir al llarg del ferrocarril, doncs connecto, doncs, com diguéssim, la continuació de la Gran Via de Sabadell amb la continuació del 22 de juliol, que és la Gran Via de Terrassa, recta, i també ho soluciono. Hi ha altres solucions que dir, no, fem-ho per carena, perquè Terrassa aquí té una posició que és difícil de canviar, que diu, jo tinc un cul de sac a dalt de tot i d'aquest cul de sac m'ha de sortir un desaigua, no? Per tant, aquest joc és el que complica més el debat, que és la relació entre Sabadell i Terrassa.
Per tant, no tenim clar el traçat d'aquesta Ronda Nord, no? Que és la part que ens ocupa a Sabadell.
I segurament no l'hem de tenir clar fins que no es faci l'estudi. És a dir, no, podem tenir les nostres mirades sobre el tema, però hauríem de ser capaços de que la Generalitat encarregués un estudi prou solvent com perquè posés unes hipòtesis sobre la taula, valorades en termes ambientals i de mobilitat, que sobre les quals poguéssim opinar. Però en aquests moments estem opinant molt a partir d'esquemes. I potser alguns tècnics doncs, hem agafat el llapis i hem comprovat resans i pendents i tenim que no és res definitiu, però com a mínim ho han fet, però de vegades el món polític ho fa simplement per presa de posició política i ideològica, no? Dius, home, jo estic en favor, estic en contra, home, no. Tinguem un estudi informatiu que plantegi les diferents alternatives. Com que l'estudi l'ha de fer la Generalitat i el farà en proximitat i no el farà des de Terrassa fins a Cardedeu, sinó un àmbit molt concret, aquest estudi pot ser solvent i hauria de ser solvent.
Ahir el debat de política també planava un concepte que és el de l'oportunitat perduda si no s'aprofita aquesta finestra que ha obert el govern espanyol. Què en penses?
Aviam, que això no ho farà el Ministeri està molt clar. El Ministeri té altra feina amb corredor mediterrani, amb quantitat de coses, amb rodalies, etc. No? Per tant, aquesta el Ministeri ja sap que arxiva per molts anys fer aquest quart cinturó per dalt de tot el Vallès, o podem mantenir els plànols, però el Ministeri no ho farà de moment. Per tant, sabem que aquesta és una qüestió catalana. Com que és una qüestió catalana, la Generalitat l'ha d'estudiar. Si després ve la rifa i paga Madrid, fantàstic, no? Però en qualsevol cas, el Ministeri no posarà els calés, o no dic que els posaria, no els posa demà. Primer hem de fer tot el procés de disseny, és a dir, que tardarem 3 o 4 anys en fer aquesta història, no? O sigui, durarà més la discussió que les obres. Per tant, hem d'estudiar el tema. Que venen els calés, ja vindran, però és que igual d'aquí 4 anys ha canviat el govern de Madrid. Per tant, la Generalitat ha de fer l'estudi. Per tant, la pèrdua d'oportunitat no hi és si a Catalunya fem la feina d'estudiar-ho. La pèrdua d'oportunitat l'hem tinguda els últims anys, perquè aquesta solució s'hauria pogut estudiar des de fa 4, 5, 6 anys. És a dir, quan fins ara els ajuntaments anaven a Madrid a pregar que es fes un tros de quart cinturó amb tota la complexitat, que era una via impossible, perquè és que són tan incompetents i han fracassat diverses vegades, estaven perdent oportunitat. És a dir, aquest estudi podia estar fet. És a dir, ara podríem estar discutint sobre bases reals, no per una cosa que començarem ara i estarem 4 anys endavant. És a dir, hem perdut molts anys apuntats oficialment al quart cinturó per resoldre les connexions de Sabadell amb Castellà i amb Terrassa. Quan si haguéssim tingut la llestesa de reconèixer que això era un tema català, doncs ja hauríem pogut avançar. Per tant, si no tenim solució per buidar en part els cotxes de la Gran Via, és perquè per part per la nostra pròpia incompetència.
Una altra de les qüestions que plana és que això ja hi és, el pla de mobilitat del Vallès. És una de les qüestions que es llançaven partits un rere l'altre i pensava, quan vingui el Manel La Rosa li preguntaré perquè amb tu he parlat del pla aquest de mobilitat. Això hi és com a tal?
En el pla de mobilitat hi ha un petit esquema, però que és un esquema, no res més que això, i una miqueta la idea de que s'ha de treballar aquest tros. El pla de mobilitat no diu treballarem tot el quart cinturó o treballarem la ronda est de Sabadell. No, diu, treballarem la Ronda Nord. Però s'ha d'estudiar. Per tant, hi havia la priorització, es havia detectat que aquest era el tram que era interessant. Però el pla de mobilitat continuava, com a mínim, oralment, i amb les converses que hi havia hagut, continuava esperant que ho pagués el Ministeri. Per tant, aquí hi ha hagut alguns consellers, no tots, alguns consellers de la Generalitat que han dit, bueno, com que nosaltres no tenim peles, que pagui Madrid i que tingui l'impacte que sigui. Clar, tot això ha portat a que portem anys parats. Benvingudes les ratificacions, bàsicament dels tres ajuntaments, que diuen, home, ara no toca el Ministeri, toca la Generalitat. Ara és una rectificació, perquè fins ara es feien processons a Madrid.
Una altra de les qüestions que ha sortit palès aquests dies i que, si tot va com va, demà podrem preguntar també a la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, és: no ens cal més carretera, ens cal millorar el ferrocarril, ens cal fer arribar el tren fins a Castellar del Vallès, fer arribar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Castellar del Vallès. És aquesta la solució?
També és la solució, però hem de tenir en compte que en els últims anys hem invertit 800 milions d'euros en ferrocarrils a Terrassa i Sabadell, És a dir, que no és pas... És a dir, ara sembla que no hem invertit mai en ferrocarril i que tot ho ha de ser ferrocarril i que no hem de fer una carretera. Home, siguem seriosos. 800 milions d'euros que estan resultant rentables perquè l'afluència de gent està molt bé, és a dir, s'estan complint més que bé les expectatives, però hi ha hagut 800 milions d'euros d'inversió, Per tant, diguem-ne, hi ha hagut opcions de ferrocarril. N'hem de fer més? Sí. Per exemple, la solució ideal seria fer una solució tramvia, no ferrocarril soterrat, sinó tramvia, al llarg de la Nacional 150, que comuniqués, ja que tenim el ferrocarril per la part alta de la ciutat, almenys la de Renfe, tinguéssim per la part més baixa de Terrassa, cap a Sabadell, cap a l'Autònoma, cap a Cerdanyola, i fins i tot sense túnel d'Horta, que no cal. Però una solució tramviaire l'hauríem de plantejar. I hauríem de plantejar, evidentment, el traçat d'allargament de ferrocarrils de la Generalitat cap a Castellar. Ara, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès no ens va escoltar quan vam portar el projecte, un projecte alternatiu molt estudiat d'allargament del ferrocarril cap a Castellar. Perquè aquest projecte, aquest estudi informatiu que havia fracassat fa anys, que el Pla Territorial el contempla i, per tant, hi ha previsions que diuen que l'hem de fer, el van fer tan car i tan soterrat que no ens vam sortir. I quan fa ja 15 anys, en el moviment de Sabadell-Cruïlla, vam demostrar que en comptes de fer les cotxeres a sota el parc de Sant Julià les podíem fer a Castellà, tampoc ens van escoltar. Per tant, tenim un fons de capital acumulat d'estudi d'alternatives que s'hauria de posar sobre la taula. Ara, això és molt difícil, és a dir, no hi ha un diàleg fluid amb la Generalitat. Ara, jo crec que això la presidenta de Ferrocarrils no us ho respondrà perquè no li correspon. És a dir, correspon més Ferrocarrils porta els trens, però qui determina les inversions és el departament i l'ATM. I, per tant, el diàleg s'ha de portar a un nivell més polític més amunt.
Clar, però en aquest sentit s'ha parlat molt de que el problema principal, també de nou, era creuar el Ripoll, no? Que la dificultat principal i el que encaria molt el projecte era com creuaves el Ripoll per fer arribar el tren fins a Castellar del Vallès.
Nosaltres pensem que en aquest debat que tenim ara hem d'aconseguir que hi hagi una opció que dissenyi un únic pont que porti el tren per sota i la carretera per sobre. Això s'ha d'estudiar. És a dir, si aquesta hipòtesi no es posa sobre la taula, no s'estudiarà mai. Però si es posa sobre la taula d'aquí pot haver-hi alguna solució, i n'hi ha, que el mateix pont condueixi els dos serveis...
Per tant, fent un pont nou,
Sempre. Sempre fent un pont nou i a una cota molt alta. I fins i tot hauria de portar carril de bicicleta, perquè... baixar el Ripoll o el pont de Castellà i fer aquella pujada, els que la fem, sabem el que és. Per tant, hi hauria d'haver una facilitat de passar del pla de Sabadell al pla de la Bruguera bastant a nivell. Per tant, si som rigorosos, aquest pont pot contenir aquests tres elements. Llavors, aquest pont tindria, giraria i miraria Castellà, segurament la unió de la carretera amb que seria l'alçada de la Torre Turull, a dalt de tot, no a mitja baixada, sinó a dalt de tot, i a partir d'aquí tindríem ja un tros de carena i després saltes en pont. Això és possible. Sobre els planos és un esquema que és completament lògic. Ara, aquest esquema surt si tu t'has fet la pregunta prèvia de dir ho puc solucionar-ho conjuntament. Si tu no et formules aquesta pregunta de fer-ho conjuntament, doncs fas qualsevol altra cosa. Ara, això estalvia del tot qualsevol impacte sobre Colobrers, perquè no hi passa en absolut. I passem una cota molt alta. Per tant, en tot cas, és un pont espectacular, evidentment. Però no és espectacular perquè el pont vulgui ser espectacular, és espectacular perquè el Ripoll és un tall de 60 metres, amb una amplada de 300 i pico. Per tant, això és insalvable. s'ha de fer amb una obra d'enginyeria. Bueno, es va fer el pont de la Salut al segle XIX i se n'han fet d'altres més modernament, però aquest és el punt possiblement car puntual. També és car el tros de soterrament a dins de Sabadell, perquè si hem de passar de la carretera de Mata de Pere fins al barri de Can Deu, Planada, amb 300 o 400 metres soterrat, doncs allò també té una implicació de cost.
I, per tant, s'haurien d'estudiar totes les opcions, entenc, en aquest estudi que ha de fer a la Generalitat.
Per llei. És a dir, un estudi informatiu, per llei, ha d'estudiar les diferents alternatives. El que passa és que estem acostumats a uns estudis informatius que tiren pel dret, que tenen una sola opció amb què es creuen, que se la creuen, i tenen diverses simplement per il·lustrar i dir, mira, ja han fet la feina, no? Però això no és rigorós. O sigui, ens hi vam trobar aquí, quan vam fer el debat de Sabadell i Cruïlla, l'alternativa que es va fer i la que vam presentar a la ciutadania no tenien res a veure. I el problema és que ens van dir, no, és que ja estem fent un projecte executiu. Diu, fem el projecte executiu al mateix temps que l'estudi informatiu perquè així anem més segurs. I llavors dius, i els ciutadans que aleguem i plantem alternatives amb com quedem? I m'han dit, doncs mira, no teniu solució. Ara, si tinguéssim que refer-ho tot, perdríem anys i perdríem el projecte executiu. Per tant, us feu fotre, diguem-ne, no? Uh-huh. Clar, això és un mal procedir d'estudis informatius. En tenim hàbit, i sabeu, l'han patit. I els vam dir, escolta, l'impacte sobre el centre, l'impacte segons quins llocs, això és enorme, i tenim alternatives millors. No va ser possible. Ara, l'obligació del govern de la Generalitat, que és un govern de dos partits, encara que la conselleria pertanyi amunt, la seva obligació és fer un estudi informatiu molt rigorós i que la discussió sigui sobre aquest estudi informatiu. Ara, si bloquegem fins i tot l'estudi en funció d'un debat polític previ, és un desastre. I això és el que des de Fem Vallès creiem que no podem, diguem-ne, admetre, i que farem, nosaltres ens dediquem a fer tota la nostra labor diplomàtica de parlar amb uns i altres per aconseguir que les coses s'endrecin. Però clar, se't posen els pèls de punta quan veus que el debat polític és purament de posicions tàctiques i de titulars.
Manel, la Rosa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, per donar-nos aquesta visió global que ens feia falta, d'entendre les terminologies i d'entendre les opcions que fins ara s'han anat posant damunt la taula al llarg de la història. Gràcies i que tinguis un bon estiu.
A vosaltres també. Gràcies.